D'una bona història no únicament celebrem el to, la llengua, el tema, els personatges, el conflicte i l'argument, sinó també, quan està ben construït, l'espai. L'espai narratiu és tan determinant que a vegades esdevé protagonista absolut. Hi ha, però, altres aproximacions a l'escriptura de l'espai. Hi ha una literatura convençuda que som en les coses i que allò que ens envolta ens condiciona i de quina manera. Una habitació, una butaca, un llapis o un jardí són testimonis privilegiats de vides, de drames, de festes i, sobretot, de temps. Del temps que brolla i del temps que fuig. Avui a Ciutat Maragda coneixerem la història d'un país i d'una família des del punt de vista d'una casa, la casa de 1908, el llibre que acaba de publicar Julia Alberico a l'editorial Minúscula. I amb la Maria Buigas i el Jordi Puntí repassarem títols i històries que han focalitzat l'espai i els objectes, cambres i llits, la literatura inanimada amb ànimes diverses. Avui, entre quatre parets, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
La casa de 1908, la casa de 1908, editorial minúscula, traducció de César Palma, i ja som aquí amb la Julia Alberico. Benvenuta a Ciutat Maragda.
Grazie.
Allora, un libro che racconta la storia anche della prima metà del secolo XX dal punto di vista di una casa, la casa del titolo. Forse questo sarebbe anche il narratore più onnisciente di quanti esistano.
Sì, la casa è, come dire, la custode di tutto quello che è accaduto dentro la casa, e immaginando che abbia degli occhi e del cuore, può ascoltare, contenere tutti i dolori, le sofferenze, le gioie, le nascite, le morti. Ecco, è un narratore onnisciente, ma ancora di più. È come se vedesse dall'alto tutto quello che accade con una calma, una pacatezza che la rende non estranea, ma distaccata in qualche modo.
Una casa che ha anche conosciuto il dolore, la guerra, la morte. A un certo punto la narrazione si chiede: può una casa offrire sollievo? Cioè, può una casa veramente diventare una sorta di isola di pace?
Io credo di sì. Io amo molto le case, come siano semplici o grandi o belle, però la casa è una specie di utero dove qualcuno può trovare se stesso, anche stare con se stesso. La casa è famiglia. Ma io credo famiglia è dove ci siano comunque persone che si vogliono bene e hanno cura l'uno dell'altro, non famiglia solo nel senso tradizionale. E la casa accoglie, la casa ha grandi braccia, ecco.
Secondo te quanto è forte il legame tra gli oggetti e la nozione di nostalgia? Penso soprattutto a Teresa, la sua storia con l'Argentina.
Ma io trovo che la nostalgia è un sentimento molto bello, ma non deve legare con catene le persone. Cioè è bene tenere rimpianto, nostalgia, ma anche guardare il presente e il futuro. Si può tenere insieme, come tenere la rabbia e l'amore per la stessa persona. Il problema non è out, è et. Sia questo sia quello. La casa permette a tutte le persone che poi vanno via, muoiono, ma di lasciare le loro tracce. Per me è molto importante la presenza di oggetti, di cose che ricordino il passato, ma senza per questo vincolare al passato, legare al passato troppo. Nella casa del 1908 si racconta quasi un secolo di questa famiglia, ma della vita italiana, quindi dai primi del Novecento alla fine del secolo breve, e lo faccio finire proprio come Hobsbawm negli anni 90 più o meno, e quindi il fascismo e quindi la guerra, i cambiamenti di abitudine, il modo stesso di essere famiglia, che da una famiglia patriarcale diventa una famiglia diversa. I figli vivono a Roma, vivono fuori, insomma, ecco, ci sono trasformazioni, ma la casa è sempre lì che accoglie i ritorni.
E poi c'è il presente rappresentato anche dal personaggio di Marcella.
Sì, Marcella è l'unica estranea, se vogliamo, a questa famiglia. È la persona che non ha legami di parentela, salvo essere la moglie di uno dei familiari. Ma insomma, la moglie in fin dei conti è un'estranea, come un marito è anche un estraneo alla fin fine. Però Marcella raccoglie il testimone, no? Come in una staffetta, perché il testimone, capisci che voglio dire, il testimone, il passaggio ideale di un modo di concepire la vita, non è necessariamente tra madre e figlia. Si è figli quando si eredita uno sguardo verso il mondo, non è un fatto biologico, e quindi Aurelia ha passato alla nuora questo amore per il luogo, per quello che è stato, anche per la sua stessa partenza dall'Argentina. Aurelia ha scelto di lasciare l'Argentina, in qualche modo ha saputo tenere insieme il dolore per una partenza e invece la gioia per una nuova vita, perché amava il marito, perché ha amato questo nuovo posto, e poi le generazioni si sono così succedute. Io non so se sto parlando bene.
Poi c'è Anna Maria che a un certo punto considera che la casa non le appartiene. Questo è interessante perché troppo spesso l'idea di appartenenza a...
Ma Anna Maria è una persona, ecco, sarebbe la figlia diretta, no, di Aurelia, ma non ha suggestioni, non ha legami emotivi con la casa, ma anche quelle sono cose che possono accadere. E non ha bei ricordi, probabilmente è inquieta, no, non ha amato questa casa. L'amore per la casa è passato a Marcella.
Una casa anche profumata, è interessante perché persino gli odori riescono a comunicare, a esprimere qualcosa di essenziale sulla casa.
Ma, vedi, io, in tutti i miei libri l'aspetto olfattivo è molto importante, perché io credo che sia all'origine delle memorie più forti, più tenaci, l'olfatto, l'odore di mare innanzitutto. Chi nasce in un luogo di mare non può prescindere da quel profumo di mare, specie d'inverno, che è un profumo amaro, e poi di legno, di cibi, perché in questa casa, come nella mia casa, si cucina molto, sono sempre accesi i fuochi, si mangia e si preparano le conserve per l'inverno, e questa è una cosa che anche negli anni 2000 mia figlia fa e mia nipote vede fare, le grandi marmellate di pesche, di uva. E una casa, sì, è odore, è olfatto.
Si capisce che anche lei ha avuto una casa del genere, una casa personaggio.
Sì, una casa personaggio che è quella di mio marito. Io sono un po' Marcella. Io ho sposato mio marito molti anni fa, sono vivo con lui da 51 anni, però sono moglie da ufficialmente da 48 e ho anche amato altre persone, sono stata amata, però ho scelto di restare. A volte, come dico nel libro, non so se sia più coraggioso andare via o restare. A volte è più coraggioso restare, e perché il perché non si sa, non è importante sapere perché. E questa casa, io ho sposato mio marito, la sua famiglia e la sua casa.
Anche la casa è un esempio di come restare, come riescere a sopravvivere, perché ha sopravvissuto alle tentative di vendita, alle bombe, alla minaccia.
Eh sì, questa casa non può fare nulla, perché una casa è immobile, una casa è ferma, e non ha parole, non ha modo di opporsi, può solo tentare come una sirena di sedurre Marcella, no? Di catturare questa donna che la ama e di convincerla a restare, e lo fa a suo modo, con la luce che entra appunto nelle sue stanze, con le suggestioni olfattive, è come se le dicesse salvami, salvami. E Marcella lo fa perché lo spiega, vendere la casa non significava vendere le mura, lo scalone di pietra, significava vendere tutto ciò che non si vede più ma che lì dentro è stato, ed è bene che resti in mano a chi sa cosa c'è stato dentro, cosa si è vissuto.
Lei ha scritto anche i libri Sono timidi. Forse l'oggetto libro sarebbe anche un ottimo narratore.
Un libro? Ah, un libro potrebbe raccontare le mani che lo hanno toccato. Potrebbe raccontare, sì certo, una bella idea, ci penserò per un racconto. Ma i libri sono timidi perché poi vogliono rimanere, io lo dico in quel libro, vogliono rimanere tra le mani. Io non amo prestare i libri, preferisco regalare, perché voglio che i libri rimangano, non vogliono uscire di casa i libri, vogliono rimanere tra le persone che lo hanno preso.
Allora, potremmo leggere un pezzo, forse l'inizio della casa 1908.
E tu cercavi,
che poi bisogna dire che è il primo racconto
di una serie. Sì, è il primo racconto di una serie, però si svolgono anche gli altri racconti, che sono due in realtà, si svolgono nello stesso luogo, quindi in realtà è come se fosse una mia Macondo, no? Questo luogo di mare, e c'è la storia appunto di una donna Ortensia, una vecchia zitella nobile e chiusa in un suo mondo, e poi una regina, che è un altro racconto dove c'è un rapporto doloroso e non risolto tra una madre e una figlia. E adesso cercherò. Ma guarda, parliamo del proprietario, di Leandro, che torna dall'Argentina. Ecco, Leandro se ne andò nella primavera del 1952. Da un paio d'anni una nebbia aveva cominciato ad infittire la sua memoria e reso opaca la sua attenzione alla vita. Era sempre meno curioso di quello che accadeva intorno a lui, non gli importava più dirigere lo scarico delle granaglie nel fondaco grande, e quando arrivavano i fornitori chiamava subito Aurelia. Sedeva silenzioso in un angolo del negozio, vicino alla scrivania piena di registri, giocherellava con la penna e sfogliava le fatture.
Giulia Alberico, grazie di accoglierci a casa tua.
Grazie.
Grazie davvero.
Non so se ho fatto bene, grazie Davide.
Grazie.
Thank you.
després d'entrar i sortir d'aquesta casa el 1908 de la Júlia Alberico, saludem ara el Jordi Puntí i la Maria Boigas, com esteu?
Molt bé, com va?
Com va tot?
Avui convocats per aquesta, no només per la casa, sinó per aquesta idea de lligar narració i espais des de molts punts de vista. Jordi, tu volies començar per...
Sí, bueno, començaré per una obra que és difícilment classificable, que d'alguna manera jo crec que és gairebé, diria, una rèplica o una coincidència important amb l'obra que comentaves, de la
Júlia
Alberico, de 1908, exacte. I que és un llibre que es diu Aquí, del Richard Maguire. El Richard Maguire s'ha publicat en castellà a Salamandra, tot i que dir en castellà és una mica innecessari perquè és un llibre gairebé sense text. Què és aquí? Bueno, què és el Richard Maguire? Richard Maguire és un dibuixant, il·lustrador nord-americà de Nova York, que fa molts anys que, per exemple, fa cobertes del New Yorker, i ara fa uns quants anys va iniciar aquest projecte, que és un llibre on el que no canvia mai és l'espai. És a dir, generalment els llibres tenen una unitat de temps i uns espais canviants, i aquí... Uh-huh. És, gairebé diria que al revés, la unitat és l'espai i el temps és canviant. Què va fer? Va agafar la casa on ell va créixer de petit, que era una casa que tenia també pels vols de 100 anys, i va dibuixar l'espai on ell havia crescut del menjador, i a partir d'aquí va començar a imaginar-se què hi havia hagut en aquell espai al llarg de la història. Què hi havia hagut abans que ell nascés, però també que hi havia hagut 3.000 anys abans, o que hi hauria possiblement d'aquí 500 anys, per anar cap al futur. Per tant, és un llibre que és una novel·la gràfica, que és una obra d'art, perquè molt sovint el treball que ell fa és un treball artístic de dibuixar, de pintar aquest espai, i al mateix temps gairebé et diria que és una novel·la de novel·les, perquè el que t'explica, doncs, a vegades hi ha fragments de diàlegs, a vegades hi ha diàlegs molt anodins. Ell s'imagina, per exemple, com quan els seus pares eren joves i vivien en aquella casa, de què parlaven, no? O fins i tot el moment en què la seva àvia va caure en aquell mateix espai. Sempre et posa a dalt a l'esquerra l'any en què estàs. O sigui, l'única referència temporal és aquest any, però és clau. I llavors arriba un moment on els espais se superposen, el temps se superposa, i en aquell mateix lloc on hi havia hagut el 1800 una parella que passejava, perquè en aquell moment eren camps, diguem-ne, o era el bosc, doncs se superposa amb la imatge, doncs, del seu avi en aquella mateixa casa, no? Hi ha, per tant, un exercici que jo crec que és fascinant, que a més va avançant narrativament, que és veure la multiplicitat de temps en un sol lloc. És una cosa molt d'Einstein, si vols, o de relativitat. És a dir, aquí on som ara, què hi havia exactament fa 300 anys, no? I imaginar-t'ho. La cosa molt bona del Richard Maguire és que tot aquest treball l'ha portat a fons amb una exactitud, diguem-ne, d'historiador. Per tant, quan et diu què hi havia aquí fa 3.000 anys, si això era el mar, si estava sota terra o fa 30.000 anys, doncs ell ha investigat què hi havia i fins i tot quines espècies marines hi podia haver, i ell les dibuixa. O quan s'imagina com serà el futur, evidentment, en aquest cas estem en el territori de la ciència-ficció, però sí que hi ha una projecció d'una certa lògica, no? Que et descriu i t'explica, doncs, com era la vida en aquell punt concret al llarg de segles, no? I d'una casa també, no? I veus l'evolució també, per exemple, de en aquell mateixa casa, l'evolució dels mobles, com els mobles van canviant. És un llibre que jo el recomano moltíssim perquè sembla que no s'hagi de llegir, sembla que només s'hagi de mirar, però no, té una narrativa, com et deia, i vas avançant, i hi ha un moment on vols saber moltes coses d'aquesta gent.
En aquest sentit, i amb aquesta aproximació que ara deies gràfica, també m'ha fet pensar en un llibre de Daniel Torres, que ha publicat Norma, que es diu La caça crònica d'una conquista, un llibre premiat i que porta unes quantes edicions, que en realitat també és una aproximació gràfica entre el còmic i la il·lustració a la història d'una casa com a espai. Són 26 capítols des del neolític, és a dir, com hem viscut i sobretot on hem viscut
viscut i com ha anat evolucionant aquesta idea de la casa al llarg dels anys i l'urbanisme de la revolució industrial, però evidentment passem per l'edat mitjana, pel barroc, és una aproximació, insisteixo, interessantíssima. La Daniel Torres publica amb aquest títol La casa, crònica d'una conquista, a l'editorial Norma.
És que si t'hi fixes, la casa, la idea de la casa com a espai on van passant coses en el temps, és realment és fascinant, perquè primera perquè tots vivim en cases i tots en d'alguna manera ens hem preguntat què hi havia en aquell passat, no? O què, d'on venim o què hi haurà en el futur, fins i tot des d'un punt de vista purament de joc, els famosos còmics dibuixos del 13 Rue del Percebe, no? Que és aquella, tots aquells pisos amb un personatge i que tu hi vas tornant i els vas veient fent coses diferents, o la vida molt d'emploada manual d'ús, no? La vida manual d'ús del Jo Perec, que al final és també una casa i tot el que passa dintre aquella casa.
Sí, les cases. Hi ha les cases i hi ha les butaques i els divans. Jo me n'he anat cap a la butaca i al divan. I cap a un estil de casa, en aquest cas, que és la dispesa. Jo tenia ganes de parlar del món de Joan Ferrer, del César August Jordana, que és una novel·la que es va publicar, em penso, quan el Jordana ja era mort i que va reeditar fa uns anys i ha reeditat recentment edicions de 1984 en una edició de la Maria Campillo, que és una molt bona coneixedora del Jordana. I és una d'aquelles novel·les que el dia que la vaig llegir em va sorprendre enormement que una novel·la així hagués estat escrita en català, perquè és veritablement una novel·la argentina. No perquè hi hagi cap voluntat, crec, del Jordana de posar-se a fer literatura argentina de manera ni paròdica ni d'homenatge, sinó que és una novel·la en què és ben bé la seva vida que ocupa les pàgines, que és la vida d'algú que ha anat a parar en un lloc que no era el seu, arran d'un exili, però em sembla que la paraula exili no surt ni una vegada. És un desplaçat, és veritablement un fora de lloc, que entoma això com una cosa natural, com una cosa que no té res d'extraordinari, que no pensa en absolut en retorns. El món d'on ha vingut és un món que tampoc és que sigui molt obsessiu, surt mencionada alguna vegada a Barcelona, però a penes. I és una novel·la preciosa en la mesura que és ben bé la relació i la percepció que Joan Ferrer, que és el protagonista d'aquest llibre, té del seu entorn. I el seu entorn són bàsicament tres espais. Un és la butaca de la seva habitació a la dispesa on viu, i el món de les dispeses és un món que dona enormement de si. Des d'aquesta butaca, doncs, es fa companyia a si mateix. És un home que viu en una solitud acceptada i que, per tant, es dedica a fumar, a mirar les espirals de fum, a observar els pardals de l'arbre de davant i anar rumiant i cavilant i deixant el pensament fer la seva. I, per tant, és una novel·la plena de la vida interior d'aquest desplaçat, que sempre té una relació de, en el fons, estranyament i sorpresa, al mateix temps que d'acceptació i familiaritat. És aquest punt de tenir en el lloc on pares una eterna perplexitat, al mateix temps que una gran serenitat. I, a més d'aquest espai de la dispesa, hi ha el carrer, i el carrer és Buenos Aires. Hi ha, per exemple, una cosa que és adorable en aquesta novel·la, que ho diu tot del desplaçat, que és quan ell explica que al cap de tants i tants i tants anys de viure en aquesta ciutat i d'agafar l'autobús i d'agafar el metro per anar a la feina, que és el tercer espai, encara no se n'ha sortit de comprendre el pas dels vianants. És a dir, el pas, vull dir, no les ratlles que et permeten de travessar, que allà no n'hi ha, hi ha sots i obstacles i merders, és Buenos Aires, sinó la cadència.
El ritme de
caminar. És estranger en la mesura que no se n'ha sortit mai d'acompassar-se amb la multitud. I que, per tant, la multitud sempre és com un oceà que en el moment d'entrar-hi penses, vols dir que me'n sortiré, vols dir que sobreviuré. I al mateix temps té una relació que és molt francament afectuosa, no és una relació de por. És això, és l'estranyament permanent. I el tercer espai és un editorial, que aquesta és un retrat, si vols, dels exiliats catalans i espanyols a Buenos Aires en aquells anys, de les diverses formes d'explotació cultural que existien, que és tronxant. Però aquesta és una altra qüestió, això queda bastant fora. Per tant, és una novel·la de Buenos Aires escrita per un català desplaçat que al mateix temps hi estava perdut i n'estava seduït. I és una preciositat.
e fiore di tutti i fiori, i fiori di Lovene, donde le montane le son zingate, e ma son zingate, e ma son zingate, donde le montane le son zingate.
És curiós, no?, perquè les cases de dispeses han desaparegut de la literatura, i els hotels han desaparegut de la literatura, i la creació, jo crec que és molt interessant com, bueno, tots ens ha passat quan hem anat en algun hotel, però si fas la vida diària durant molt de temps en una casa de dispesa, inevitablement aquella habitació es converteix en casa teva. I per tant, tot el que hi ha allà, forma part de, és el teu món i és la teva vida, i però no pots evitar, segurament, la sensació de passar volant i la sensació aquesta temporal de sentir-te desplaçat, no?
Bé, sobretot crea aquesta condició que jo trobo interessantíssima en el Joan Ferrer, però no només en el Joan Ferrer, en molta literatura de dispesa, que aquí anem a parar al Pla i a la vida amarga de pet. És ben bé això, el fil conductor de la vida amarga és que són situacions que es produeixen en dispeses de molts llocs diferents, però és la vida ben bé a dispesa. I és, efectivament, aquest tenir una consciència aguda que la teva vida, és a dir, la teva vida normal, la teva vida principal, rutinària i sòlida, és una cosa absolutament precària i provisional i substituïble. Que si tu no ocupes aquell llit, l'ocuparà un altre. Que si tu no estàs sopant al costat de la mestressa en el lloc que fa tres a la seva dreta, serà un altre. I això és una consciència molt aguda. De la mateixa manera que aquí és molt agut aquest sentiment de trànsit, sí, viu allà, però és un viure que consisteix a flotar d'una determinada manera. I això jo trobo que és una cosa que fa aquesta literatura entranyable d'una manera molt particular, i et diria que també la fa molt interessant filosòficament.
Sí, i tant, i tant. I precisament a la vida amarga hi ha un detall que no sé en quin dels textos apareix, però que a mi em va fer pensar molt, que és aquell estadant que deixa la porta oberta, que decideix que la intimitat no passa per tenir la porta tancada, sinó per tenir-la entreoberta. I, per tant, d'una banda, tu pots saber què passa a la casa mentre estàs a casa teva, diguem-ne, que és com tenir la finestra oberta del carrer i saber què passa al carrer, però, evidentment, els altres et veuen, i et veuen en un espai, perquè, a més, en general, sí que és veritat que hi pot haver una butaca, hi pot haver una taula i una cadira, però les hores de la casa de dispesa molt sovint en la teva les passes al llit, estirat al llit amb un coixí al cap, no? Que et faci de suport, o no ben bé estirat, sinó una mica incorporat. I això és una altra... Aquesta imatge també és present en un altre llibre de dispesa que a mi m'agrada molt, que és la primera novel·la de Nabokov, que és Maria o Mashenka, no? Que també és una novel·la que passa tota en una casa de dispesa, fins al punt que al principi et fa com una mena de plànol d'on viu cadascú, de les 6 o de les 8 habitacions, et diu, els bessons estan aquí, la senyora està allà. I allà també hi ha un personatge que deixa la porta oberta i fa una cosa, i és que s'amaga rere un diari. O sigui, que quan algú passa, ell llegeix o fa veure que llegeix aquell diari, i per tant no el veuen mai, però en canvi té la porta oberta. Jo trobo això, trobo sensacional. O sigui, també des d'un punt de vista d'autor narratiu, narrativament, les possibilitats que et dona una dispesa són enormes.
Són enormes i d'altra banda, tenen vaja, esclar, un recorregut immens. Ara em feies pensar també en Balzac, el vell Goriot, és la història d'una dispesa, i comença descrivint la dispesa com si fos una persona que t'explica de quin color té els ulls i quina edat té i com camina, doncs te l'explica tota, i no només visualment, sinó que t'explica les olors a cada racó d'aquella dispesa, i és en realitat una novel·la en què els personatges es passen la vida espiant-se els uns als altres, i espiant-se perquè se senten, i ve un moment que a base de sentir-se cada dia queden tan intrigats de quin és aquell soroll que a l'habitació de sobre la teva es produeix cada nit a 2:15 del al matí, bé, fins que surts, i amb una espelma te'n vas a mirar pel forat del pany d'aquella porta i t'adones que allà hi ha un home que està forcejant amb metalls, que són metalls preciosos, perquè és un home arruïnat que s'està venent tot el que tenia i que es passa la vida a cal usurer. De la mateixa manera que el món de Joan Ferrer, ostres, us llegeixo just al començament perquè és veritat que hi ha aquesta idea del coneixement a través del soroll. Comença així. Va despertar-lo la trompeta del judici. Però no, no era això. A mesura que se li desfeien les teranyines més denses del son i de la son, Joan Ferrer s'adonava que no l'havia despertat cap toc de trompeta, sinó la moïnosa vibració de les canonades de l'aigua. És el matí, es desperta a la casa de dispeses. I això és una cosa que hi és permanentment i que, com molt bé dius, permet 70 milions de rareses en la relació dels personatges els uns amb els altres.
Exacte.
Que és de desconeixença i al mateix temps de promiscuïtat. És aquesta situació que la literatura russa en té també un territori imponent i meravellós.
Clar, en aquesta altra narrativa dels espais i que converteix fins i tot els espais en personatges i en protagonistes, no? Que el Jordi abans tu citaves a Prec, no? I em venia al cap un altre llibre fonamental molt menys narratiu que enumeratiu, per tant, a la Prec, allò que feia tan sovint, que és Espècies d'espais, no? Aquesta llistat pràcticament agafa fins i tot, no només descriu com si el veiéssim per primer cop un llit, físicament com és, les mides i tot plegat, sinó que tots els tipus i les tipologies de llit que són trobables en una casa, els tipus d'habitacions i tot plegat, no? És un recorregut intern per una casa que esdevé personatge i els espais d'una casa que esdevé personatge i que va fer de practicar una constant, no?, la seva narrativa.
És que a vegades el Perec fa la impressió que tot eren estudis per poder escriure després la vida instrucció manual d'ús, no? Que és perquè l'home que dorm, un home que dorm, també és una novel·la d'espai, no? Les coses també és una novel·la on d'alguna manera és un treball dels objectes en el seu espai. O sigui que sí, i això. Jo et porto més coses, porto... Mira, l'altre dia parlant amb la Maria, dèiem que hi ha un espai que en el fons demana un programa propi i que el farem, si tot va bé, l'any que ve. Ja t'ho diem ara, això és un cop d'estat.
Està molt bé.
T'imposarem l'any que ve un programa sobre el tren.
Ah,
perquè tant. Els trens és l'altre espai, no? És aquest espai que tots el reconeixem, i la literatura de trens n'hi ha moltíssima, i podríem obrir-nos aquí, però no ho farem.
És,
però
és espai de lectura i de literatura, certament.
I de literatura. I perquè, a més, té una cosa que jo trobo molt interessant, que és la combinació de la quietud amb el moviment, perquè tu estàs quiet, però allò es mou, i per tant el paisatge canvia. Tu no canvies, tu estàs petrificat en un sol punt, però en canvi tot el que t'envolta va canviant, no? I també la gent es va movent. Bueno, això, d'alguna manera, és també a l'essència de l'altre llibre que he portat avui, que és Cosmòpolis, d'Don DeLillo, que és una novel·la que es va publicar, mira, quan m'ho he mirat avui he pensat, hosti, sí que fa temps ja. És una novel·la del 2003, per tant té 15 anys, i per mi era una novel·la, la sensació és que era més recent, i al mateix temps és una novel·la que se situa a l'any 2000. Cosmòpolis explica un viatge en limusina per Manhattan d'un milionari, un noi de 28 anys que s'ha fet milionari de manera ràpida a la borsa, i fa aquest viatge des del sud de Manhattan, sortint de la borsa, fins al nord de l'illa, per anar-se a tallar els cabells amb el senyor d'aquell que li ha tallat els cabells tota la vida i que d'alguna manera representa la saviesa de la vida, podríem dir així. Llavors, aquest viatge en limusina, a més una limusina ultracarregada del luxe, tal com s'entenia l'any 2000, per exemple, t'explica que el terra de la limusina és fet de marbre de Carrara, que és una excentricitat extrema, no?, però què passa? Aquest viatge no és plàcid. Manhattan gairebé mai, els carrers no són un lloc plàcid. Llavors, es troba, per exemple, una visita, hi ha una visita del president dels Estats Units que provoca una mena d'aturada del trànsit brutal. Més endavant es troba amb una manifestació contra aquest president que fa que hi hagi aldarulls al carrer, i ell allà està tancat a dintre aquesta limusina que al mateix temps està blindada, perquè, clar, és un senyor amb molts diners i va amb una limusina blindada, i té una tele on veu el que està passant a 5, a 10 metres d'on és ell, on la policia està atonyinant els manifestants, i ell ho veu per la televisió, i en lloc de mirar per la finestra, doncs continua mirant la televisió, no? O més endavant, doncs, es troba amb el funeral d'una estrella rap sufí. És a dir, clar, què passa? Don DeLillo té aquesta cosa que sempre intenta avançar-se al seu temps, jo crec, quan escriu. La seva mirada sempre és una projecció cap a un futur devastador, que a vegades li surt més bé i a vegades no li surt tan bé, no? I en aquest llibre, que no és un llibre gaire llarg al mateix temps i que té aquesta idea de fletxa, de recorregut i de moviment, hi ha molts moments sorprenents. Crec que avui, com a metàfora de la postmodernitat que probablement volia transmetre l'any 2003, ha quedat una mica superat pels fets. És a dir, la idea de que un president dels Estats Units visiti això, bueno, doncs ja ha passat, no? Constantment passa, probablement, amb Trump, i si tu vas al voltant de la Torre Trump, doncs sempre hi ha gent manifestant-se. Tot el moviment de Occupy Wall Street probablement era molt més violent i molt més agressiu que el que surt aquí, no? Però també avui dia el jove que fa diners, que n'hi ha molts, no aniria amb una limusina com va aquest. És a dir, aquests joves de borsa que sortien i el que volien era l'opulència i el luxe, i aquí hi ha un moment, me'n recordo, que fins i tot demana els serveis, com que veu que allò va tan a poc i no podrà avançar, demana els serveis d'una prostituta que entra, truca a la porta, entra a la limusina i, bueno, doncs... practiquen el sexe allà i llavors ella se'n va. Tot això avui dia ha quedat com superat, crec, no?
És un... sí. Això és més un estereotip de milionari que em recorda el Patrick Bateman d'American Psycho, no? És a dir, exacte. És més el yuppie dels anys 80.
Sí, però vull dir, també és això, no? La idea del luxe i de la riquesa generada ràpidament i d'aquesta mena de borratxera de ser ric que tenien aquells yuppies dels anys 80 i 90 i, bueno, fins a l'any 2000, avui dia són els rics que ja no viuen a Nova York, o també en viuen, però vull dir, són els rics del món d'internet, són els rics de les startups, no? De les aplicacions, tot això, i per tant ja viuen, són els, si vols, el, fins i tot aquesta cultura hipster que ha anat evolucionant cap a una cosa molt més molt diferent, no? En realitat. Jo crec que quan va sortir va tenir crítiques molt desiguals, hi ha gent que li agradava molt. A mi em va agradar la novel·la en el seu moment, ara no l'he rellegit, m'agradaria veure què passaria, però les crítiques que li feien, que és una, crec que és una cosa que se li pot retreure a vegades a Don DeLillo, és que la idea va per davant de la història, no? I que per tant té molta necessitat d'explicar o de teoritzar el seu temps, el seu moment, però allò que t'explica, doncs, bueno, no sempre segueix.
No la vaig veure, però vam fer una versió en cinema.
Sí, una versió amb del David Cronenberg, el director. Bé, era una adaptació fosca i molt de l'època, també. O sigui, tot i que és bastant posterior, probablement també, si ens la miréssim avui, també hauria, no ho sé si caducat, però quedaria una mica desfasada, segurament, sí.
Doncs escolta, per continuar la mena de guerra freda literària que fem amb el Jordi Puntí, que ell és a Nova York i jo sóc Moscú, jo he triat un llibre gruixut, contràriament a Cosmòpolis, i he triat un llibre que la idea no va per davant de la novel·la, que passa aquest miracle, que jo trobo que només saben fer els russos i que, per exemple, algú com el Franzen no se'n surt, tot i que voldria, que és de no fer mai uns personatges que siguin unes teories i de no utilitzar mai la textura lliure i digressiva d'una novel·la per fer una exposició de la teva opinió sobre el món, que és Oblomov. Oblomov és un llibre que passa en un divan, pràcticament, i és la història d'un personatge que es diu Oblomov, que és un personatge que no troba cap motiu per alçar-se del divan i canviar-se i treure's la bata en què viu i sortir de casa per fer alguna cosa d'aquesta vida. És un personatge que quan te l'expliquen i et diuen que aquesta novel·la fa Doncs 500 pàgines pots tenir el temor legítim que no hi hagi manera de resistir-lo. I és una novel·la contemporània de Madame Bovary, contemporània estrictament, es porten 2 anys. I que és, jo diria, un cas magnífic de novel·la digressió a la manera de Bolaño, que tu vas avançant de paràgraf en paràgraf, i és com un cel ple de núvols que van i venen i que tenen tota mena de formes i que et resulta real i apassionant i al mateix temps escapadís com un paisatge de núvols. Perquè és aquest noi, és un noi, és un noi jove, aquesta és l'altra cosa, et diuen això, un que no surt del divan i t'imagines un home de 50-60 anys. No, és un home que la vida comença pràcticament i són ell, el seu criat que no el resisteix, amb qui no s'aguanta ni amb qui conviuen com un vell matrimoni, un amic que és tot el seu contrari, que és una persona que té un impuls cap a la vida, cap als altres, cap a la producció, cap al sentit, cap al progrés, i que se l'estima molt, tot i que són profundament incompatibles i diferents, són companys de col·legi, i que el va veure amb la idea que potser sí que se'n sortirà de fer-lo alçar d'aquell divan i de fer-li fer alguna cosa de profit en aquesta vida. I hi ha un altre personatge que és adorable, que és una noia molt joveneta que es diu Olga, que també són tots ells personatges que d'alguna manera comencen la vida. És aquest moment de les esperances que comencen a realitzar-se o que comencen a no realitzar-se. I aquesta novel·la és molt més que una novel·la sobre algú que no troba motiu de llançar-se en el riu de la vida. És una novel·la que també té un episodi, la vida de l'Oblomov, que sembla que sí, que finalment ha trobat un motiu, que és que s'enamora. S'enamora poderosament d'una noia que és adorable, que tu la llegeixes i que veritablement la voldries d'amiga, de filla, de nòvia, de dona, del que tu vulguis, dels descasos més exemplars de com un escriptor és capaç de fer caminar pel món un personatge femení que ho té tot i que té totes les variacions d'un caràcter, d'altra banda. I se n'enamora molt poderosament, però l'impuls se li estronca eternament. I tant és així que aquesta noia acaba casant-se amb el seu millor amic. I el curiós és que tothom n'està satisfet i content. És una novel·la en què no hi ha esquinçades. És una novel·la en què no hi ha, com t'ho diria, no hi ha mai conflicte pròpiament. Simplement t'adones que són incapaços de fer-se amos de les seves vides. I és aquesta sensació, eternament, aquesta sensació que la vida passa a través d'ells.
I la nòvia, o sigui, aquesta noia de la qual s'enamora, la va veure, o sigui, la coneix perquè va a casa d'ell.
A veure, la casa d'aquest home és una casa on la gent circula, és a dir, tanmateix el van a visitar, i a més ell ha tingut una vida, que s'esmenta poc, ha fet un intent de fer carrera, és a dir, tanmateix una persona, ell posseix 2 pobles, això és Rússia, posseix 300 ànimes i 2 pobles, un d'ells es diu Oblomov, que com ell, és d'aquestes coses, com si tu diguessis anem a... Vull dir, com si tinguessis sí, un poble que fos el teu poble, el poble del Puntí, amb les seves 300 ànimes.
tot passarà.
Que és, d'altra banda, un poble per ell, que és el poble d'infància. És algú que ha tingut una infància que ha viscut com un idili, com una perfecció, com una felicitat pura, i en el moment d'aquesta sortida d'infància, diguem, que és l'edat adulta, l'adolescència aquí no hi pinta res, no existeix, és un gran enyor. És un terrible enyor, és un enyor que no es recupera, si vols, però no és melancòlic el que té, no és un personatge estrictament melancòlic, és una altra cosa, és aquesta cosa que és molt poderosa, que tu vas travessant la novel·la i d'alguna manera no aclareixes l'enigma, perquè és una pregunta insistent, que és quin motiu hi ha per viure? No és una pregunta petita, al mateix temps no la fa mai explícita, no cau mai en això, saps? No és el que se'n diu una novel·la filosòfica, pròpiament, perquè és plena de vida. Però la teva pregunta, i allà circula gent, i ell, a un cert moment, tanmateix, pensa, bueno, ara he de ser jo un home complet, i intenta fer carrera, evidentment, en la funció pública, en això també som a Rússia, i molt ràpidament perd tot, és a dir, deixa d'anar-hi i ve un moment que simplement, doncs mira, ja no es compta amb ell, perquè ha deixat d'anar-hi, perquè és un home que comença així, que deixa d'alçar-se del divan per anar a treballar, perquè no troba que sigui gaire necessari. I res no és gaire necessari.
És una activitat també molt paraquiana, abans citar en el llibre aquest, no? L'home que dorm, certament no s'aixeca al llit el dia que li toca fer un examen i decideix quedar-se al llit. Després és evident que se'n va al carrer i fa una mica una cosa més francesa, que es fa de flaner, no? Sí. Que no és el cas de l'home.
No, aquest potser és el punt comú que té amb el Joan Ferrer, d'altra banda, que són personatges que el que fas durant la novel·la és assistir a moltíssimes converses. Això és una cosa preciosa, converses amb el seu amic, converses amb dos visitants que són dos personatges sinistres que l'entabanen, converses amb l'Olga, i la conversa i l'art de la conversa i l'estimar-se a través de la conversa, l'amistat és sumament important en aquesta novel·la, t'anava a dir curiosament, perquè no t'ho esperes tampoc d'una mena de búlic que l'amistat sigui la flor de la seva vida, i veritablement ho és l'única cosa que d'alguna manera el salva. I tenen converses que són plenes de dubtes, de gràcia, de també estan en moments lleugerament diferents de la vida els uns dels altres, intenten protegir-se, intenten salvar-se, no se'n surten. I en això és també, no ho sé, una novel·la en què la joventut pren una forma molt original, molt especial. És una meravella. Es troba, és una novel·la que va editant una nova traducció castellana, Alba, uns anys enrere, i que es troba, per tant.
No té traducció al català?
Em sembla que no. Ho he estat mirant, no ho he sabut trobar. És d'aquelles coses que s'ha d'anar molt en peus de plom, perquè després resulta que algú l'havia traduïda. Mm. Però jo no en tinc notícia, i en tot cas sé que el lector que vulgui llegir-la la pot trobar en aquesta edició d'Alba. I és una novel·la que, d'altra banda, mereix absolutament de ser llegida i potser idealment estirat en un divan ara que fa tanta calor.
Sí, com és una bona invitació.
Com es diu, l'Oceanografia del Tedi, d'Eugeni d'Ors, o la lliçó de Tedi en el parc, que s'està en aquella tombona, no, en aquella gandula al jardí sense moure's, i va veient passar la vida, diguem-ne, d'aquell jardí, però veient passar el que basta amb la mirada, no? Res més enllà del que passa al seu voltant. No?
Doncs és una però és que hi ha moltes situacions, perquè podria semblar també una novel·la que li faltés dinamisme, i no és pas així, perquè en realitat els passen moltes coses sense que passi ben bé res. Jo, per exemple, recordo una escena reiterativa. El que et deia, l'Oblomov posseix dos pobles i podria ser, per tant, un home de progrés que decidís, amb els seus dos pobles, instaurar una relació social, un tracte, un projecte, una instrucció. Estem en un moment en què hi ha el reformisme, la voluntat de sortir d'aquesta societat absolutament opressiva i estàtica. I ell no fa res de res de res, és que ni hi posa els peus en el seu poble. I l'altre, que és aquest amic, que és un home convençut de la necessitat de participar en el progrés de l'humanitat, li va explicant tot el que podria fer amb aquell poble. I tenen converses en què estan tots dos asseguts, imaginant-se tot el que podrien fer. I això és molt present en aquesta novel·la, també.
Jordi, del divan a on?
Doncs del divan a Istanbul. Sí, perquè, a veure, quan pensàvem títols per parlar d'espais, evidentment hi ha una mena de gènere, que és el llibre de presó, no? El de presoners, més que de presó, de presoners. L'absència de llibertat que suposa viure en un espai reduït del qual no pot sortir, no? I n'hi ha molts. I aquí he triat una novel·la relativament recent d'un escriptor turc que es diu Burhan Sönmez, que es diu Istanbul, Istanbul, publicada fa aquest any, fa uns mesos per Periscopi, traducció de Pelin Dogan i Miquel Saumell. A veure, Burhan Sönmez és un escriptor, periodista també, perseguit pel règim, que va marxar. Fa uns quants anys se'n va anar a viure a Anglaterra fent de professor, crec que era a Oxford, però ara fa un parell d'anys va decidir tornar, que s'havia acabat, que n'estava fart d'estar fora i, per tant, tornava amb totes les conseqüències, sabent que probablement la seva tornada no seria ben rebuda, i el que va fer va ser publicar aquesta novel·la de seguida. Per tant, jo em puc imaginar que el règim d'Erdogan no se'l mira amb gaires bons ulls, i, de fet, ell, quan va venir per aquí, va explicar que evidentment el vigilaven i el rebia constantment amenaces de mort, no se sabia d'aquí, però que, en tot cas, ell era molt conscient del seu paper, diguem-ne, d'intel·lectual dintre de la cultura de Turquia en aquests moments. Aleshores, Istanbul explica la història de quatre presoners que estan tancats en una presó, que fa, en una cel·la que deu fer, em sembla que diu en algun moment, 3 metres per 3 metres, per tant, un espai exigu, on viuen amuntegats, on és molt difícil, no poden dormir tots quatre a l'hora, per tant, han de fer com torns. I, al mateix temps, la manera de narrar aquesta història, aquests quatre protagonistes, més un cinquè protagonista, que és la ciutat. O sigui, Istanbul és ciutat. Ells saben que aquesta cel·la està sota terra, per tant, sempre s'imaginen que estan en el subsol, fins i tot dirien el submón d'Istanbul, i que sobre els seus caps hi ha un món en explosió, que és un món, ells mateixos diuen, la lletjor i la llibertat volen dir el mateix a Istanbul. O sigui, ells saben que és un lloc lleig, però que és el lloc de la llibertat. I, per tant, el que fan és intentar omplir el temps a través de la imaginació. L'esquema que segueix l'autor per explicar aquesta història és un esquema que prové del Decameró. És a dir, cada dia un dels quatre presoners explica una història. Mm. I aquesta història omple el temps i omple l'espai, perquè ells, tots quatre, això és fascinant i és, realment és l'apel·lació a la capacitat narrativa i a la capacitat d'explicar històries per passar el temps.
Allò, no?, que em dius sempre tu, l'instint fabulador.
L'instint fabulador, exactament. Aquí ho desenvolupa molt bé. Els quatre personatges, a més, estan molt ben triats. Un es diu, el coneixem com l'estudiant, l'altre com el doctor, l'altre és el barber Camo, i l'altre és l'oncle Kuheilan, que és un personatge gran i venerable, no?, i que, per tant, té una mirada sobre la vida més resignada, però també, com que n'ha vist de tots colors, més esperançada, alhora. Ells, ja et dic, hi ha sempre aquest procés en què un comença a explicar una història, els altres se l'escolten, a vegades l'interrompen. En el cas del barber, per exemple, té molt poca confiança en la humanitat i solen ser històries molt tristes, molt deprimides. De tant en tant arriba un vigilant que se n'emporta un cap a la cel·la de tortura, per tant saben que quan torni l'hauran de cuidar perquè l'hauran torturat i... Per tant, és tot un món molt, molt complicat, molt trist, molt dramàtic, però que ells lluiten perquè no sigui així, perquè hi hagi una mena de control sobre la situació. Ell, per exemple, hi ha un que diu: nosaltres aquí som els amos del temps. La foscor i la nit arriba quan nosaltres volem. Hi ha una escena extraordinària on l'estudiant decideix que aquell dia han de fumar. I, per tant, treu un paquet de tabac imaginari, perquè, evidentment, allà no pot treure, i un per un van agafant un cigarret, s'encenen el cigarret, i tots quatre, asseguts allà, van parlant i van fumant, i cadascú fuma d'una manera diferent, i fins i tot es miren les volves, no?, les espirals de fum, i hi ha una manera de funcionar que... Bueno, que jo ho trobo extraordinària i que és realment és una novel·la que et colpeja en molts moments. Després hi ha una figura femenina que està a la cel·la del davant, que ha decidit que no vol parlar, que no parla, que no obre mai la boca, fins i tot quan la torturen, diguem-ne, no diu res, i es comunica amb l'estudiant fent les paraules, les lletres, amb la mà, dibuixant les lletres amb la mà. I, per tant, ells dos sí que tenen una mena de contacte que no passa d'això, però que dona molt de gruix. No? I ara, si vols, puc llegir, només perquè es feia una idea una mica d'aquesta, també, oralitat, perquè hi ha un treball d'oralitat, d'una de les històries que explica el barber Camo quan comença. El capítol es diu La paret. Quan el sol ja es ponia, un viatger amb un capot negre i un bastó llarg a la mà va arribar a un poble amagat entre les muntanyes i embolcallat pels núvols, que de lluny, per les cases de pedra i els jardins sense arbres, semblava una roca. Primer va saludar les parets, després els gossos i després els vells asseguts arran de les parets. «Sóc el profeta», va respondre a aquells que li van preguntar com es deia. Va refusar amablement la invitació dels vilatans que el volien acollir a casa. Els vilatans, quan van veure els peus descalços plens de ferides del viatger, que havia fet un llarg camí, i les taques de sang que deixava allà on trepitjava, van insistir-hi i li van oferir menjar. En va tenir prou amb un vas d'aigua i amb una veu suau va dir: «Seré el convidat i menjaré els aliments de qui es cregui que sóc el profeta». Els nens se'l van mirar amb ulls curiosos mentre que els vells van riure. El viatger va passar la nit al ras. De bon matí va tornar a dir que era el profeta i es va adreçar apassionadament als vilatans, que volien veure un miracle. La paraula que reflecteix el cor és el miracle més gran. No en busqueu cap altre. Creieu en la paraula. No el va creure ningú. El viatger va tornar a passar la nit al ras. Va beure aigua, va dormir amb els gossos arran de la paret. L'endemà, quan va parlar, els nens també se'n van enriure, no només els vells. El viatger estava tranquil. «Si aquella paret parlés», va dir, «vosaltres que no em creieu, creuríeu a la paret?» «Sí, hi creuríem», van dir els vilatans a l'uníson. El viatger era un home amb un capot negre, els pantalons apedaçats i els peus descalços. No tenia res més que el bastó a la mà i una alforja a l'espatlla. Va dirigir-se a la paret i va cridar-li: «Ei, paret, digues als vells i als nens que sóc el profeta». Els vilatans van esperar en silenci, encara que no el creien. La paret va començar a parlar: «Mentida! Aquest home no és el profeta».
Gran cliffhanger, eh?
I aquí continua, evidentment. Si ho voleu, haureu de llegir. Si voleu saber què passa, haureu de llegir el llibre.
He de rectificar el que he dit abans. Hi ha traducció catalana d'Olomov.
Veus, sempre hi ha.
Feta de Josep Maria Güell i editada per Proa el 86. Em temo que ja no es troba. Per tant, vull dir, que no es troba, que s'ha de buscar.
S'ha de buscar.
S'ha de buscar,
tot
no que no es
trobi.
Perquè els llibres impresos es troben,
exacte.
Però s'ha de buscar.
S'ha de buscar bé. I si no, com sempre fem, convidem a tots els traductors russos que ens estiguin acompanyant, no? que s'hi posin amb un altre cop, amb un altre Oblomov. Escolteu, abans d'acabar jo volia recomanar també una mirada bastant particular a la vida quotidiana, que és la de Charles Panatti, que és un enginyer, un científic que s'ha dedicat tota la vida a historiar les coses que ens envolten, no? És a dir, a donar una aproximació extraordinària a les coses que són ordinàries. I de fet té un llibrot que t'explica la història dels objectes, d'on venen, d'on sorgeixen, i per exemple obres, ara que la setmana passada parlàvem del Gilgamesh, descobreixes que el mirall va ser inventat l'any 3500 abans de Crist a Mesopotàmia, no? I explica tota la història no només del mirall, sinó la tipologia de miralls i tot plegat. També hi ha, en fi, els orígens del xiclet, del pastís de noces, de moltíssims objectes, coses d'aquestes, historietes, així s'amaguen a vegades al darrere dels objectes quotidians. I Charles Panatti és un individu curiós perquè s'ha dedicat a historiar allò que tenim al voltant i que tenim a les cases també, i els objectes que ens recorren i que sempre hi ha al darrere, no? I el bolígraf Bic, inventat per un hongarès, Laszlo Biro, no? Que va veure com, jugant a bales, doncs la bala deixava, quan hi havia un bassal, un rastre, i allà va entendre que efectivament una bala i una mica de tinta podrien fer el mateix, i gràcies a això avui en dia escrivim també amb bolígrafs. És una de les coses que no passen de moda, això no caducarà mai, em temo. Molt bé, escolteu, ens veiem la setmana que ve acomiadant la temporada i saludant l'estiu amb una sessió especial on l'estiu hi tindrà alguna cosa a veure.
D'acord, i tant.
Molt bé.
Buscarem la cançó de l'estiu, poder? O el llibre de l'estiu?
Jo crec que la cançó de l'estiu serà més difícil que trobar. Intentarem fer-ho amb el llibre, de moment. Però vaja, alguna cançó de l'estiu també hi entrarà, clar que sí. Jordi, Maria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
I acabem avui amb un tema escrit i cantat des d'una habitació molt especial. Una habitació sense parets des de la qual es pot albirar el cel. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us ha parlat, David Guzmán. Gino Paoli, Il cielo in una stanza.
quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.